Tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
I seguim analitzant el conflicte. Ho fem ara parlant amb el professor de la UAB, Rafael Grassa, que és professor de Dret Internacional i Públic de Relacions Internacionals de l'Autònoma. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Estàvem parlant d'aquestes converses de pau. Ahir s'escenificaven amb la presència d'aquests tres països. Arribaran a bon port aquestes converses de pau?
Aquests tres països no tenen res a veure amb les converses de pau ni eren emissaris de la Unió Europea. Era una missió de solidaritat, que es pot entendre, de països propers. És espai postsoviètic, alguns directament de la Unió Soviètica, com de part de les repúbliques bàltiques, amb l'etapa anterior, i altres del Tractat de Varsovia. Però les converses s'estan fent de nou directament entre Rússia i Ucraïna. La idea interessant és que el propi Zelensky ha acceptat que hi ha hagut alguns avenços en aquest sentit. Hi han diverses mediacions discretes, diguem-les en aquest sentit. Val la pena recordar que va haver-hi una reunió la setmana passada a Roma entre els representants d'Estats Units i de Xina, que això planteja algunes coses en aquest sentit interessants, i per tant jo diria que en aquest sentit hi ha un camí relativament obert. Hi ha dubtes sobre què està passant a Kiev. Hi ha analistes, especialistes en estratègia, que diuen que Rússia no està apretant prou fort, tot i que òbviament hi ha una resistència important. És a dir, estem en un moment realment capdalt per veure cap a on passarà. Ja s'ha esbandit, com el mateix heu dit, un dels obstacles, que és el clarament dir que no es demanarà l'adhesió a l'OTAN. Això, de fet, l'OTAN havia permès que estigués i que circulés, però tampoc estava realment a l'agenda. Aquest és un dels grans temes que està discutint sobre la taula. L'altre, si hi haurà alto el foc, no hi haurà alto el foc, i òbviament hi han dos temes que suposo que s'estan parlant, però del que encara estan molt allunyades les posicions. Si Ucraïna acceptaria o no que Crimea ja és russa, diguem-ne, malgrat que, com sabem, va haver-hi una annexió il·legal i un referèndum que van fer els russos que no reunia els requisits internacionals considerables, per tant, estem en un acte que és encara parcialment il·lícit, i el tema de què passaria, per això ja són els acords de Minsk de 2014-2015, amb les entitats territorials del Donbass, és a dir, de Lugansk i de Donetsk, diguem-ne en aquest sentit. Això és el que hi ha, però val la pena separar el que va haver-hi a la presència de les tres potències de la Unió Europea. Era una missió de solidaritat important des d'aquesta perspectiva, però ni era una missió específica de la Unió Europea, no tenien un mandat específic per això, ni té que veure amb les negociacions. L'altra cosa que és rellevant respecte a les últimes vegades que havíem parlat la setmana passada amb vosaltres és que ha quedat clar i nu que aquí no només hi ha un conflicte amb una guerra després d'una agressió il·legal i ocupació de part d'Ucraïna per part de Rússia i l'actuació de legítima defensa. El que hi ha també és una lluita geopolítica entre tres imperis. Un imperi vingut a menys, que és potència territorial, però que vol continuar sent potència internacional i que té problemes i una percepció d'inseguretat, que és Rússia. Un imperi fonamental, bàsic encara, però també amb problemes de decadència, que és Estats Units. I un imperi creixent, que és el de Xina. I en particular la lluita i la utilització de l'escenari de la guerra a Ucraïna entre el combat no violent, per suposat, d'idees, de mecanismes, de regles entre Estats Units i Xina, és important. Fixeu-vos en el lío que hi ha ara sobre si els xinesos tenen capacitat o no per, suposant que vulguin, que està per veure, jo tinc els meus dubtes, de donar subministres econòmics o militars, bàsicament armes, a Rússia. El que està dient Estats Units és que no poden fer el que ells fan. Perdoni? Aquí hi ha alguna cosa que toca a la intel·ligència, etc., i que el que està plantejant-se és que hi ha un enfrontament vicari, substitutori, per la capacitat d'influir en el món en aquest sentit. Recordeu que també s'ha dit que, d'algunes maneres, Xina estaria mirant especialment què passa aquí pel cas de Taiwan, de Formosa, que és una ha estat només reconegut per 4 països, però que des de 1949, des del final de la llarga marxa de Mao Zedong, continua sent, diguem-ne, territori reclamat territorialment per la Xina continental, però amb situació anòmala. Anòmala en el sentit de que és un estat independent, però no està reconegut per tothom. Va estar a les Nacions Unides representant a Xina fins a l'any 72, a partir del 72, amb l'acostament entre Estats Units i Xina, va sortir com a Nacions Unides i ocupa lloc al gran país, diguem-ne, el gran que és Xina. Per tant, el que estem veient és tot això, una mica de compàs d'espera. Jo diria que les coses s'han anat aclarint en aquest sentit, i recordem, els temes bàsics continuen sent presents. La Unió Europea no està en condicions, en particular Alemanya, de tocar el tema energètic. Ja ha dit que fins a setembre, aproximadament octubre, suposant que sigui veritat, jo tinc els meus dubtes, el 2022, no podria prescindir bastant del petroli rus, i que fins a finals del 2022 no podria prescindir bastant del gas rus. El 60, el 62% del gas que necessita Alemanya, i no només per calefacció i per l'hivern, sinó per processos industrials, diguem-ne, és d'origen rus. Per tant, si us fixeu, hi han hagut noves mesures, luxe, però el que no es toca és el clau. Cada dia la Unió Europea paga 700, 800 milions de dòlars a Rússia en concepte del gas i del petroli que va arribant.
Deixi'm que li pregunti també, perquè n'havíem parlat amb vostè, sobretot al principi, no?, i aquesta situació cada vegada va quedant com més diluïda, però aquesta opció d'un conflicte nuclear queda del tot descartada i global?
Aviam, descartat no pot quedar mai descartat, però mai havia estat una opció prevista. Aviam, un intercanvi, per dir-ho ràpidament, durant la Guerra Freda, entre les grans potències que tenien armes nuclears, funcionava la idea de destrucció mútua assegurada. Si jo em torno boig o algú agafa el botó nuclear i llenço un atac, malgrat que t'ataqui per sorpresa, et quedarà amb capacitat de represàlia per fer-me molt de mal. Per tant, seria un intercanvi nuclear generalitzat, perdríem tots, això no es fa. I això és el que ha passat en diverses vegades, etc. en aquest sentit. I això continua existint i funcionant, i no és tan senzill com es veu a les pel·lícules activar els botons nuclears, etc. Crec que ja us ho vaig dir, Ucraïna havia tingut armes nuclears perquè estaven estacionades allà quan es va dissoldre la Unió Soviètica i va pactar com retirar-les, però mai havia tingut control a l'accés. Els codis de llançament sempre havien estat a Moscou, per tant no havíem pogut llançar-los en aquest sentit. La utilització d'armes nuclears tàctiques, és a dir, armes nuclears petites al camp de batalla, entra en alguna cosa més pensable, però Rússia tampoc ho fa. Al igual que bombardejat directament, intencionalment, o per un error molt greu, una central nuclear, tampoc, perquè la radioactivitat nuclear, el primer lloc que arribaria seria a Rússia, en aquest sentit. Per tant, això no havia estat mai com una probabilitat alta. Ara, possibilitat. Possibilitat és el que es pot pensar, i si tu tens armes nuclears, sempre és pensable. Això vol dir que quan acabi amb un alto el foc aquest conflicte, i estem en una fase en què el conflicte amb Ucraïna continuarà, però sense violència directa, sense guerra, caldrà veure què fer, noves regles sobre el tema de les armes nuclears, perquè continua havent-hi una certa preocupació al respecte. Recordem, aquesta és la raó bàsica, us recordeu que us ho vaig dir ara fa una setmana, dic, no hi haurà zona d'exclusió aèria, i no hi haurà zona d'exclusió aèria, primer perquè és il·legal, i seria il·legal, és difícil dir que estàs combatent una il·legalitat, l'agressió russa, amb una altra il·legalitat, això et treu justificació, i segon, la raó de fons, perquè és molt perillós. En aquest sentit, per tant, jo crec que el tema nuclear està fora de possibilitat, etc. I la nostra obligació, vosaltres com a mitjans, nosaltres com a analistes, és evitar això. Jo vaig presentar un espectacle lamentable al FAX de TV3, en què la periodista li preguntava a una persona que conegui, un bon coneixedor, pacifista, etc., què passaria si una bomba nuclear esclatés al Passeig de Gràcia. La resposta, la pregunta ja no s'hauria de fer, la resposta ha de ser, això no és probable, té una probabilitat de l'1%. Per tant, no juguem a confondre la gent o a preocupar-la més del compte. El que ens està afectant i ens afectarà són les repercussions econòmiques del conflicte. Perquè la gent ho entengui. Estan en guerra el principal productor de cereal del món, que és el que va agredir, el que va invadir Rússia, i el cinquè productor de cereal del món. Només per això ja tenim problemes. Si afegim que Rússia és un productor i exportador important de petroli, sobretot de gas, i en particular a la Unió Europea, tenim un segon problema. I un tercer problema, l'estem veient, és que les repercussions econòmiques de les sancions, que s'han de fer i que són un mecanisme molt millor que arribar a la guerra, afecten a tothom, a la població russa, però també a la població europea.
Professor Grassa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Fins la propera.
Que vagi molt bé.
Gràcies.